Això és el Saló de la Fama, el teu programa d'esports amb Joan Hortensi.
Bones a tots i benvinguts a una nova entrega del Saló de la Fama. Avui estem aquí a Ràdio Vilafant un dilluns més per comentar l'actualitat esportiva del darrer cap de setmana i parlarem sobretot del ciclisme. I és que l'últimes 3 setmanes s'ha disputat el Giro d'Itàlia, la primera gran volta de la temporada, una de les 3 grans curses, juntament amb el Tour de França i la Volta a Espanya, i ha estat molt interessant. Normalment el Giro és una cursa amb una mica menys d'interès que les altres dues que us he comentat. La més gran, com us podeu imaginar, és el Tour de França, és la gran prova ciclista de l'any sempre, i la Volta a Espanya sol tenir una mica més d'interès que el Giro, més que res perquè hi van millors corredors. El problema del Giro és que és ara aquest mes de maig, juny, està molt a prop del Tour de França, és abans, i les grans espases, com per exemple, que ja us he parlat en aquest programa, com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, habitualment no hi van per estar més descansats pel Tour de França. En canvi, la Volta a Espanya, com que és l'última gran de la temporada, la gent que no ha complert els seus objectius, per exemple, posem que Pogacar o Vingegaard no guanyen el Tour, que són sempre els dos favorits. Sempre menciono aquests dos perquè són els dos més grans a nivell de grans voltes de 3 setmanes. Doncs si no han complert l'objectiu de guanyar el Tour, es poden plantejar anar a la Volta i intentar guanyar-la i guanyar una cursa com aquella, ja et tanca una bona temporada. En canvi, el Giro, com que és la primera, els hi costa més anar. Però tot i així, sempre és molt interessant perquè té molta història, té molta tradició i és la que es manté més fidels en els valors més clàssics del ciclisme. Ara mateix, el Giro manté etapes llargues amb ports de muntanya colossals, diria jo, una barbaritat de ports, com el Carlos explicaré que es va pujar en la penúltima i decisiva etapa d'aquest Giro d'Itàlia 2025, mentre que el Tour, la Volta, altres curses estan canviant els seus recorreguts com per intentar adaptar a l'esport d'avui en dia, que ha de ser més ràpid, no tant de fer-se a foc lent com ha passat amb el Giro d'Itàlia. Estan canviant ports mítics, així, molt llargs i amb moltes pujades, per altres coses més explosives. En canvi, el Giro es manté més fidel. El que sempre ha funcionat al ciclisme, ports llargs, etapes llargues, i que els corredors s'hagin de matar i hagin d'acabar entrant a meta d'un en un perquè no poden aguantar el ritme que posen els altres. Doncs això és el que ha passat en aquest Giro, m'ha semblat molt preciós, i tenim un nou campió del Giro d'Itàlia, com és Simon Yates. Bé, ara us explicaré perquè és molt interessant que hagi sigut ahir el guanyador, el corredor del Team Visma, perquè té una història molt bonica. Bueno, ara s'ha convertit en bonica, era trista perquè va guanyar el Giro d'Itàlia a l'etapa que es va disputar al Col de la Finestra, que és un port increïble, si no és el millor de les tres grans voltes, poc li falta competint amb altres abismals del Tour de França o de la Volta, però bé, us explico una mica el context, i és que amb el que es va arribar en aquesta última etapa, bé, durant gran part del Giro, el líder ha estat Isaac del Toro, un corredor mexicà del Team Emirates, així perquè aneu lligant una mica, l'Emirates és l'equip on està Tadej Pogacar. També està Juan Ayuso, un de que a priori era els favorits per aquest Giro d'Itàlia, però que per uns motius o altres ha estat mig lesionat amb molèsties al genoll, pel que s'ha comentat a la premsa, i va haver d'abandonar també per tema físic en aquesta última setmana. Ha estat el líder Isaac del Toro durant gran part del Giro d'Itàlia, un corredor molt jove, té 21 anys, i ha estat líder, de fet va arribar a la penúltima etapa, que és la decisiva perquè l'última que es va disputar ahir diumenge és un passeig per Roma. Aquest any ha estat un passeig per Roma. Sovint el Giro, l'última etapa no és un passeig, però bé, la d'aquest any sí, un passeig per Roma, amb escenes molt boniques, com passant pel costat del Coliseu, etc. Però bé, o sigui, la penúltima etapa realment era l'última on el Giro estava en joc. I com us he dit, era en un escenari com el Col de l'Efinest, que és colossal, són més de 20 quilòmetres de pujada amb un tall final d'este rato, és a dir, de camí de terra pujant, és una autèntica barbaritat. Doncs bé, Isaac del Toro arribava líder, amb Richard Carapaz en segona posició, el equatorià, i en tercera estava Simon Yates, britànic, del team, com us he dit, Visma. I bé, en aquesta ascensió al Col de la Finestre, el primer atacà va ser Carapaz, que era el segon classificat. Va intentar, a l'inici del port, trencar la cursa. No va poder deixar enrere, sí que ho va fer momentàniament, però ràpidament el van tornar a atrapar els altres dos. No va aconseguir trencar la cursa del tot, però sí que es van quedar els tres líders que us he dit, Del Toro, Simon Yates i Carapaz, els tres ben junts. Què passen allà? Simon Yates, cap a la meitat del port, més o menys, llança el seu atac. I aquí, Del Toro no surt a contrarrestar-lo, perquè es pensa que, com que és el tercer, pot tenir una mica més de marge amb ell. La diferència era de més o menys un minut i mig. No surt. Per un moment sí que ho intenta, però ràpidament no es veu amb forces, o pensa que no és tan seriós com es pensa aquest atac. Fins i tot arriba a com a mig negociar amb Carapaz perquè tiri ell per intentar atrapar a Simon Yates, però clar, aquí la responsabilitat ha de ser del líder, no de Carapaz. No es posen d'acord. Mica en mica Simon Yates va obrint temps i arriba al cim del port ja com a líder virtual, perquè els hi treia una mica menys de 2 minuts. Estava líder per poc, però arriba a dalt de tot de la muntanya líder. Què passa aquí? L'etapa no s'acaba en aquest Col de la Finestre. Queden encara uns 15 quilòmetres per acabar. D'entre aquests, una petita baixada, no molta, una mica de terreny pla, tot i que era fals pla perquè picava una miqueta cap amunt, i finalment un altre port de tercera. Què passa aquí? Ara ve la jugada estratègica del Team Visma. La jugada estratègica és que tenien a l'escapada del dia, van posar a Wout Van Aert. Ja us n'he parlat, deien aquí, al Saló de la Fama, una autèntica barbaritat de corredor en tots els terrenys. El que li costa més és la pujada per un tema de pes, perquè és un ciclista més pesat i que corre més en altres terrenys, com adoquins, amb les clàssiques, etc. Però bé, el tenen a l'escapada del dia, i el que fa Wout Van Aert és increïble, perquè aguanta tota aquesta ascensió que us he comentat tan gran al Col de la Finestre i corona una miqueta per davant de Simon Yates, que mica en mica li va retallant. Òbviament, Simon Yates és un escalador, Van Aert no, però aprofitant aquest avantatge que tenia l'escapada del dia, aconsegueix coronar. No ens el van enfocar a la realització televisiva, això va ser una errada, perquè no sabíem ben bé on el teníem, si arribaria o no, si aconseguiria coronar abans que Simon Yates, perquè això, ja veureu ara, va ser molt clau, perquè un cop Simon Yates arriba a dalt, Van Aert l'espera una miqueta, Simon Yates s'enganxa a la roda i tot aquest terreny de baixada i del fals pla, Van Aert fa una autèntica escabetxina, posa un ritme increïble amb Simon Yates a roda, però un ritme màgic, i passem d'aquests gairebé 2 minuts que us dèiem els que havia arribat Simon Yates a dalt de la muntanya, doncs en aquests 10 quilòmetres, perquè està uns 10 quilòmetres tirant, i a 5 quilòmetres del final Simon Yates es queda sol ja en aquest port de tercera categoria que us he comentat, la diferència puja d'aquests 2 minuts fins a 5. O sigui, el Van Aert fa una autèntica escabetxina i ja sí que acaba de sentenciar el giro per Simon Yates, que surt de l'etapa amb gairebé 4 minuts d'avantatge per a l'última, que us he dit que és un passeig, que era impossible que perdés el liderat. Per tant, la jugada del Visma va ser increïble. Van saber col·locar molt bé Van Aert, també aquí molt de mèrit Simon Yates, òbviament tot el mèrit és seu, té aquesta ajuda de Van Aert, però Simon Yates, si no fa l'atac i s'escapa dels altres dos en l'ascensió, això no serveix per res. I jo, com a nota negativa, no em va agradar l'actitud d'Isaac del Toro, perquè al final és el líder, vale, que té 21 anys, és el primer cop que es veu una situació així, però el que no pot ser és que ataqui Simon Yates i ell no surti. Vale, aquí es produeix un error, però quedaven encara uns gairebé 30 quilòmetres per acabar l'etapa. Hi ha d'haver maneres de solucionar-ho. Hi ha un moment que ella ha de decidir sortir i en cap moment ho fa, es queda a roda de Carapaz i d'allà no es mou. Carapaz, no tinc res a dir-li perquè va intentar trencar la cursa baix, ben bé començant l'ascensió, no va poder i després, al final, el que no pot fer Carapaz és córrer per Del Toro, eh? I la seva carta era quedar-se amb Del Toro i a veure si Simon Yates al final patava o no, si no acabava de tenir forces. No va ser el cas, va tenir la no fortuna, perquè és tàctica del Visma, de poder-se trobar amb Van Aert, i bé, va sentenciar el Giro i ahir mateix el va acabar de guanyar, ja ha aixecat aquest trofeu tan prestigiós en l'etapa final que s'ha disputat a Roma. I bé, espero que us hagi agradat aquest capítol sobre el ciclisme. Molt bon Giro d'Itàlia i jo ja tinc moltes ganes perquè en un mes aproximadament tindrem el Tour de França, la gran prova ciclista de l'any, i allà estarem per comentar-la i per gaudir-la com mai. Gràcies a tots. Adéu.